perquè hi ha, a tot això hi ha un element que canvia molt de la temporada passada que deia la Mireia a aquesta, que és el Mundial.
Clar, o sigui, evidentment.
Que destegui una pressa i una voluntat per jugar al Mundial, que després tot això es trenca quan arriba el Girona i es lesiona. Però ara això ja
ha desaparegut.
Ja ha desaparegut. Per tant, aquesta força que tenia el Barça l'ha perdut, això és veritat.
Sí, seguint amb el que deia de aquestes últimes setmanes, d'això de Ter Stegen, de la paella pel mànec, a mi em constava que el Barça pretenia, estava buscant maneres de poder rebatre una altra vegada aquesta situació o de poder tenir alguna cosa més amb la que lluitar, i imagina't com estan les coses, que he sentit fins i tot Eurocopa 2028. Queden 2 anys per l'Eurocopa, queden 2 anys de contracte per Ter Stegen, i que és una de les altres coses que el Barça tenia en ment com a carta de negociació també amb Ter Stegen de cara al futur, i amb el tema del contracte, que això serà...
Ja, però tu dius que duríssim, és un problema de Deco, duríssim. I és veritat, però no és un problema creat per
no,
Deco, eh?
No.
El problema que ha de solucionar.
Correcte, ell.
És
un problema que no és...
És una patata calenta de l'estiu, o sigui, per mi.
Correcte.
Per
sí, i que jo crec que ha anat molt bé que anéssim pas a pas. És a dir, el primer episodi va ser el tema del Girona. El primer episodi ja el vam viure a l'hivern. Aquest primer episodi a l'estiu ha estat Gordon, i ja veurem què passa. I això... anar fent, però una mica com sense donar-li tota la importància que se li està donant a altres posicions. Crec que el Barça també ho està fent bé, crec que Deco s'hi ha de trencar les banyes, però crec que sortirà millor del que aparentment
sí?
Ens podem... Sí, tinc la sensació... Ah? O sigui, tinc...
Bé, no.
Tinc la...
Home, la sortida d'Ajax, per mi és una bona sortida.
Boníssima, per mi és espectacular.
Sí, però...
A nivell econòmic...
Clar, no. A nivell econòmic... Sí.
És una sensació, veurem què pot aportar.
Sí, que...
No
el Girona va anar...
I afegeix una òptica. Quan Ter Stegen veu que el Barça aquest estiu ja ha signat a Gordon per 80 milions d'euros i que s'està plantejant un supertraspàs per Julián de jo. Més de 100 milions d'euros,
ara vindré jo a perdonar-vos.
Ara, quan em dius que paga'm en 10, dirà...
Sí, sí. Bé, és que encara que no haguessin fitxat Gordon, aquest senyor té un contracte i té tot el dret del món a fer-se el valer i a cobrar-lo, i el problema el té el Barça, que té un porter amb uns emoluments astronòmics i que no el vol. Jo... Ja no insistiré més, perquè hi ha hagut un no rotund a la taula a quedar-se el de suplent.
Recordem el de capità, però
jo fitxaria un altre porter. Això sí. Un segon porter.
Tens alguna idea? Ho dic perquè no anem sobrats de pasta.
N'hi ha 5, de porters. Bueno, Iñaki Peña ja ha sortit. Bueno, ja
no, la llista, no? Tampoc.
Cotxe en marxa.
Sí.
Hi havia Jacobsvili.
A mi Jacobsvili m'agrada.
Jacobsvili, que va estar
a Andorra. És el que més m'agrada de tots aquests.
Andorra, per tant, bueno, n'hi ha...
Però jo això m'ho imagino com un tercer.
Sí, jo crec que sí.
Clar, però el segon, ara mateix, és Stensne, i a mi no em sembla una bona idea. Reseu tot el que sapigueu.
Jo crec que per l'ecosistema del vestidor és una molt bona idea,
sí,
però que no es costiri Joan García.
El dia que es lesioni...
Però digue'm un millor porter suplent, millor que estens els últims anys, els últims 20 anys a la porteria del Barça.
Bueno, és que n'hi havia un que no volia competència, eh?
Bueno, ja, d'acord, el que tu vulguis.
Jo us ho compro...
Sí, ja.
Us ho compro tot, però... I sobretot, comprenc perfectament la mirada de l'entrenador de l'equilibri de vestidor. Jo crec que és un risc molt gran.
Ja, però el risc... El risc es va assumir l'any passat, la temporada passada, i el Barça va guanyar la Lliga.
Sí, sí.
Va estar 2 mesos sense Joan García, que va passar per quiròfan. Sí, sí.
Escolta, va ser tornar a Joan García i vas encadenar, em sembla, de 10 partits 8 porteries a 0, que portaves 2 mesos sense deixar-ne cap a 0. Vull dir, el nivell és el que és. Després, els arguments són 1.000, i jo ja entenc que si el Barça troba una sortida no es quedarà Ter Stegen. Volies afegir, Salmo?
No, ja.
No volies afegir res més. Va, és que tinc l'Agnès Marquès per aquí, amb cara de circumstàncies, però abans us vull preguntar a vosaltres per Ter Stegen. Avui que hem parlat del futur de Ter Stegen, hola de nou, Sonia Oleart.
Hola.
Què faria la nostra audiència amb el porter alemany? Que es quedi de suplent o buscar-li una sortida?
92% buscar-li una sortida. Mira, per tant...
Sònia, la Sònia l'ha escoltat, això, o no?
L'altra Sònia. Sí, 92%.
No, sí, jo també. Ah, jo me'l quedaria de suplent.
El Damià diu, evidentment s'ha de buscar una sortida definitiva, ja que ha cedit-lo un any sense pagar res de la seva fitxa i pagar-li una part de la temporada 27-28 o buscar algun tipus d'acord. El 30 de juny del 2027 aquesta patata calenta ja ha d'estar solucionada. El Biel diu, sortida, però ho veig complicat, sense la motivació extra del Mundial, Eurocopa, dos anys vista, els seus requisits familiars i amb el Girona segona, no crec que es vulgui moure de Barcelona tan fàcilment. Quim diu, si acceptés el rol de suplent i es baixés el sou, seria perfecte que es quedés, però crec que com a suplent seria un problema. El José diu, li pagues un dels dos anys de contracte que li queden i li dones la carta de llibertat pels serveis prestats i per evitar mals rotllos al vestidor. I el francès diu, buscar-li una sortida a un esportista competitiu no sap estar sense competir.
Molt bé, doncs la nostra audiència ha parlat, no clar, claríssim, ni en pintura Ter Stegen, que s'ho faci com pugui Deco. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Sònia, Salmo. És que hi ha tantes Sònies que... Salmo, gràcies.
Salmo, que vagi bé.
I ara ens acompanya Sònia Marquès.
Ho sabia que ho faria. És que ho sabia. Ja,
que li coneixes el sentit del
això,
món. No?
Això, és que ho sabia. Però això em decep, perquè és molt previsible. Això no m'agrada. No tornaré a fer més allò de la tertúlia dels solers. I... Bé, Agnès Marquès, bona tarda.
Bona tarda.
Siguem rigorosos. A les 10 Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada el tema continua sent lògicament el terratrèmol que hi ha hagut a Veneçuela. Ara de seguida actualitzem aquesta qüestió, però abans estem pendents d'un incendi que crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, això és a la franja de Ponent. El foc ara per ara està descontrolat, empès pel vent que bufa a la zona. I tenim la Júlia Albacar. Júlia, bona tarda. Quina és l'última hora?
Bona tarda, doncs es confirma esta xifra que són 1.000 hectàrees ja les calcinades per este foc que avança, foc forestal. Hi ha també un centenar d'efectius desplegats i 240 persones evacuades dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, però també s'ha confinat el nucli de Fons. Ara està benestar compareixença on s'ha parlat que la situació és extremadament preocupant, tot i que confien que en les properes hores, doncs a mesura que baixi la temperatura i sobretot que afluixi el vent que empesa les flames, doncs pugui facilitar les tasques d'extinció on estan participant efectius del govern de l'Aragó, també de la unitat d'emergències i del govern de la Generalitat. Com dèiem, la darrera hora doncs, ha estat testada d'aquestes 1.000 hectàrees i esta preocupació per part del govern d'Aragó d'un incendi que ja confirmen doncs, que tardarà dies en poder-se donar per extingit.
Gràcies, Julián. Estarem pendents i, lògicament, al Catalunya Nit en farem també actualització. I, d'altra banda, el que dèiem, el terratrèmol, els terratrèmols de Veneçuela, ara mateix, fa 20 hores dels terratrèmols, és impossible encara quantificar la dimensió de la tragèdia que ha provocat. Per fer-nos una idea, el govern de Veneçuela encara treballa amb una idea de 200 persones mortes. El cas és que es reporten milers i milers de desapareguts. Recordem que són dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 i que han sacsejat al nord del país en pocs segons de diferència. El govern espanyol confirma que hi ha 68 ciutadans espanyols que ara mateix no estan localitzables, que no els han pogut localitzar. Països d'arreu del món, fins i tot països com Estats Units o altres governs contraris al chavisme com l'Argentina, Xile o l'Equador estan oferint ajuda. També la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equip de rescat perquè allà hi ha feina per molts dies encara per davant. I res, apuntar també que la majoria del Congrés avui ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez. Això ha estat possible perquè Junts ha unit els seus vots als del Partit Popular i Vox per demanar-li que se sotmeti a una moció de confiança. Ara bé, és una iniciativa que no té, no és vinculant, no tira endavant, no té efectes pràctics perquè el Partit Popular diu que, en fi, en pren bona nota, però Feijó diu que encara no és el moment per a una moció de censura. Això, moltes coses més, i en Gorina, avui, secció de cine.
Doncs què més vols?
Què et sembla?
A partir de les 10, el Catalunya a nit, amb Port Rebella, amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
A la primera hora de Tot Costa hem parlat de Mundial, hem parlat de Vinícius, del Brasil, de Guadalajara a Guadalajara, i hem parlat també de Ter Stegen, i la Mireia Ruiz em demana paraula perquè Reps indicis, inputs. Què està passant?
Alguns deu estar sentint perquè m'ha arribat just ara un missatge. Ara parlàvem, ara us deia, dic, jo no crec que acabi tan malament com tots ens pensem, crec que acabarà millor del que tots ens pensem. I pel que m'acaben de dir ara mateix, que Ter Stegen cada vegada ve amb millors ulls a Amsterdam.
Ah.
Que jo us he dit, acaba de ser, ha de ser pare, jo no sé fins a quin punt Amsterdam pot ser una bona opció, i algú ha tingut la paciència d'escriure'm per dir-me Mireia.
Doncs li agraïm per escoltar-nos i per
cada vegada millor.
I per guiar-nos cap a Amsterdam, al costat de Mitchell. Vaig cap a Igualada perquè tenim el Joan Fitó pendent de la Rua dels Campions de l'Hockey Lliga. Hola, Joan.
Què tal, Costa?
I crec que... Ui, quina calma. Que poc de rua...
Mira, sí, perquè t'explico. Estem fent l'ofrena a la Basílica de Santa Maria. Estem, ara sentiràs aplaudiments. Era lleig que em posés a cridar, sí, però mira, sí. estic al costat d'un dels protagonistes, estic al costat del Joan Roano, jugador de l'Igualada. Joan, sents els crits de fons, has vist tota la gentada que hi ha a la plaça de l'Ajuntament. Què sents ara mateix?
No, és un espectacle, és el meu somni, la gent anima molt, estem tots junts, ha sigut espectacular.
T'explicaré una cosa, Costa, és que hem arribat a la plaça de la Creu en els dos busos que et comentava, mm-hmm. però un cop arribat a la plaça de la Creu hem pujat a un carro de cavalls i els protagonistes han entrat els 200 metres que havien de fer des de la plaça de la Creu fins a l'Ajuntament amb un carro de cavalls. Això què significa per vosaltres, Joan? Com ho has viscut?
Jo estava flipant, tota la gent allà animant-nos, cantant, al Front Tauró, que és el nostre ADN, i estic molt content d'haver guanyat la Lliga, i és un somni.
Després d'aquesta ofrena a la Basílica de Santa Maria, ara sortiran a la plaça de l'Ajuntament. Tens pensat què diràs? Tens pensat alguna cosa a dir especial a tota la gent que està aquí baix?
No tinc pensat res. La veritat és que... diré el que em surti, el que em surti al cor, i l'Igualada és el millor.
I l'última pregunta. Ets del 2004, el Joan és jovenet. Feia 29 anys des del 97 que l'Igualada no guanyava la Lliga. Tu n'havies sentit parlar d'aquella Lliga de fa 29 anys? Te n'havien parlat a casa?
Si et dic la veritat, no. Val, jo vinc d'Alacant, vinc d'un club de molt avall, i estic en un club molt gran i és el meu somni.
Doncs són les paraules d'un dels campions.
Amb prou feines el míster, l'entrenador, que en té 30 sí, i no gaires,
39,
amb prou
si no
feines
se'n
recordava del gran Igualada dels 90. Imagina't els jugadors que avui tots plegats estan celebrant com es mereix aquest històric títol de Lliga per l'Igualada. Joan, tornem després.
Fins ara.
Deixeu-me dir també que el Barça de Futbol Sala està guanyant 2-4 a Múrcia a 3 minuts pel descans en un partit boig. 0-2 s'ha avançat el Barça, 1-2 ha retallat el Múrcia. El Barça n'ha fet 2 més, 1-4, però ara fa uns instants, en un gol realment complicat, una rematada de pit a un xut de falta, els murcians han tornat a retallar 2-4, de moment un avantatge sòlid, còmode com a mínim, però ja sabeu que en futbol sala falta una vida, o en aquest cas tota una segona part.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
És gairebé un quart de nou del vespre. Avui Laia Tudel l'ha baixat amb reforços per que la cosa vagi a l'hora. Bé, m'ha semblat... Trobo que és més potent que posar les claus del cotxe sobre la Laia ve a parlar-nos dels passis...
Bona tarda, per cert, bona tarda. No m'ha saludat. Tampoc t'he intimidat gaire perquè dones pas tard, més tard del previst, però no passa res.
Sí.
Sí? A quina hora
així
era?
Així estan les coses. Estava previst...
Abans de les 8.
De quines 8?
Laia Tudel ja estava avisada que...
La tarda Rodalies.
La intensitat informativa del dia podia situar-la a la segona hora i bé, anem amb un cert...
I així ha estat, evidentment.
I la Laia ve a parlar-nos d'una qüestió no menor, com són els passis de temporada del Camp Nou.
Sí, que a més hi ha hagut una mica, diria, de confusió fins i tot, però anem a explicar. A veure, avui el Barça ha explicat que repetirà els passis de temporada per anar a veure els partits al Camp Nou, com s'ha estat fent fins ara. Recordem que és la mesura provisional que té el Barça fins que no es tingui el màxim de capacitat de l'aforament del nou estadi. Per tant, aquesta és l'opció que el Barça tria i que seguirà una temporada més. Avui ha començat el període per adquirir un passe de temporada i tenen temps fins l'1 de juliol a les 12:11:59 de la nit.
Això és una setmana, fins dimecres sí. vinent.
Qui pot accedir a aquest passe de temporada? A veure, en un primer moment prioritzen els socis abonats que l'any passat tenien passe de temporada. Així ho ha comunicat, ha fet un comunicat al Barça i també ho ha anat comunicant al Barça, enviant mails a tots els socis abonats que tenien passe. Per tant, clar, deia jo, hi ha hagut una mica d'enrenou, una mica de confusió, perquè llavors els socis no abonats, que sí que tenien passe la temporada passada, s'han sentit exclosos i han dit, d'acord, llavors nosaltres no tenim.
O els que la tenien a Montjuïc i no la tenien la temporada passada també quedaven aparent exclosos en un inici.
Sí, però aquests segueixen quedant exclosos.
Aquests
ja, estan...
D'acord.
Llavors, qui té accés? A veure, el Barça el que ha fet és prioritzar primer els abonats que tenien passe la temporada passada. Uh-huh. I a partir d'aquí, quan tots els abonats, o quan s'hagi acabat aquest període, el que farà el club és obrir-ho a la resta de socis no abonats que estaven en llista d'espera o que no tenien abonament, que són socis del Barça, que també van tenir passe la temporada passada al Camp Nou.
I aquí sí, van a Montjuïc i al Camp Nou? No té cap prioritat?
No. Aquí la prioritat és abonats en passe de temporada l'any passat i després socis en passe de temporada l'any passat.
Abonat a Montjuïc i abonat
a... No fan distinció.
És que jo crec que hi ha una confusió perquè abonat és, per entendre'ns, l'abonat històric de tota la vida al Camp Nou, els 83.000 que tenien abonament fins que van tirar el camp a terra.
Sí.
I a partir d'aquí tenen prioritat els que l'any passat tenien passe de temporada. Si no en tenies, entenc que...
Si tu ets abonat i no tenies passe de temporada, no pots accedir.
Ah, això mateix.
No. La prioritat són aquestes dues condicions. Primer, abonat i passe... Sobretot passe de temporada l'any passat. I llavors, a partir d'aquí, els que... Els 38.000 socis i abonats que l'any passat van tenir passe de temporada al Camp Nou, aquests són els que tenen l'opció de repetir-ho. I llavors, primer prioritzen d'aquests 38.000 els que eren abonats històrics i un cop acabi aquest primer període s'obrirà un segon per donar doncs, a la resta de socis en passe de temporada de l'any passat. Ja preveuen que arribaran els 38.000 perquè s'ha obert avui al migdia i a aquesta hora de la tarda el Barça ja ha rebut 21.000 peticions. Wow. No, per
només
repetir.
Amb els que estaven abonats l'any passat. Sí. Vaja, és lògic pensar que la gran majoria voldran repetir.
Sí, llavors els...
I aquest és el topall màxim del Barça perquè la resta, evidentment, va destinada a venda d'entrades.
Els 38.000 és el que ara mateix el Barça es planteja com a màxim.
Sobre un aforament actual de 64.
64.000, sí.
O sigui...
Gairebé la meitat.
Una mica més.
Una mica més de la meitat, però...
Sí. Després, un cop es vagi ampliant aforaments, evidentment això, doncs el club anirà informant, ja anirà modificant. A partir d'aquí, un cop ha quedat aclarit això, perquè és cert que per xarxes també, com que només ha sortit el primer comunicat, s'ha entès que només tenien accés als abonats i els altres doncs es sentien exclosos, no, el club de fet farà un altre comunicat explicant-ho a les pròximes hores. Doncs bé, a partir d'aquí sí que hi ha hagut una modificació en els preus.
A la baixa?
No, però tampoc són tan molt més cars, eh? A veure...
Han acabat ja les seleccions.
No, a veure, l'any passat els preus pels partits a Montjuïc i al Camp Nou, recordeu que els primers van ser el Johan, en un total de 24 partits, l'abonament va ser 420 euros als gols, el més econòmic, fins a 1.092 euros a tribuna. Aquests eren els més cars. Això et sortia una mitjana de 45 euros per partit a tribuna, uns 17 euros per partit al gol.
Bé,
està molt bé.
Jo crec que està bé.
Està bé. No, està pels preus bé. Que ja s'ho vol actualment,
no,
està molt bé.
No hi ha cap club a Europa que tingui aquests preus.
Jo per això sempre... sempre
no hi ha cap
dic,
club
rebo,
d'aquest nivell a Europa que tingui això.
Jo sempre dic, i quan ho dic rebo, perquè hi ha gent que fa molt d'esforç, però que és un... L'abonament per partit és gairebé un regal.
Mm. Aquest any els preus... del més barat dels 420 euros a gol hem passat que el més barat és 547 euros i el més car de tribuna, que era 1.092 l'any passat, ha passat a 1.443.
Clar, però el passi de temporada del Camp Nou l'any passat començava al novembre.
Bé, es va incloure Montjuïc i Camp Nou.
Ah, d'acord.
Però és cert que hi ha uns partits que no et van incloure, perquè els primers era allò que havies d'anar pagant entrada per entrada, el primer de Champions, si no m'equivoco. Bé, el cas és que, fent el càlcul, calculem que aquesta temporada entre Lliga, un parell de Copa i tota la Champions fase de grup, més un parell d'eliminatòries de Champions, no? Calculem fins a quarts, 27 partits, doncs la mitjana que et surt a tribuna dels 45 euros de l'any passat passes a uns 53 euros per partit i a la zona de gol dels 17 euros passes als 20 euros de mitjana per partit. Per tant, pugen
Però, és
però són raonable. Preus que continuen sent bastant assequibles.
Fins i tot, segurament ens diran que és l'IPC, més o menys. I...
Potser, com es diu això, el nivell de vida, el preu de... Sí, sí,
el sí, que puja l'IPC, el que puja la, sí, 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 la vida.
Exacte. I bé,
i ja està.
I amb això ja ho tindria.
Sempre hi ha, quan surten els passis, sempre hi ha sidral i el...
Sí, és important perquè és veritat que fins fa poc el que s'havia entès és que només els abonats en passe de temporada tenien accés i aquí hauria hagut una mica d'enrenou perquè, clar, els que han, els socis que no són abonats però que han estat pagant el passe de temporada, doncs s'entén una mica injust.
Per mi el millor hagués sigut passi de la temporada passada d'abonat i passi de, temporada passada, de la temporada anterior de Montjuïc.
Per premiar tota la gent que va anar a Montjuïc.
Correcte.
I tota la gent que va quedar pel camí.
Vols dir, els que han tingut passada de Montjuïc, però que l'any passat no van agafar el del
camp? No.
Els dos, els que han fet tot el recorregut. Montjuïc primer, però clar, és que Montjuïc van ser dues temporades, ja.
Sí, sí, bueno.
Els que han fet tot el recorregut que tinguin més prioritat que els que només, per exemple, abonat de l'any passat.
Ah, exacte, sí, sí. Jo en això estic d'acord. Però al final sembla escollir la teva pròpia aventura. Vull dir, algun criteri han de...
Al final, el que a mi em sembla també bastant rellevant són aquests 21.000 abonats que ja han dit en 6 hores si vull renovar.
Però si és que aquí el mèrit, amb tot el respecte, el mèrit el tenien a Montjuïc. Ara ja em parlo a hòsties.
Ara és fàcil.
Okay. En fi, que la Laia ha intentat explicar-nos aquest petit embolic dels passis del Camp Nou i ara ja pot marxar gairebé l'horari previst. Laia.
No,
una mica
més tard, però no passa res.
Va, que ens
espera el minuts després.
Madrid. El boig de la Castellana.
El boig també va tard i gairebé ho farem sintètic avui. David Sánchez, bona tarda.
No tinc pressa, bona tarda.
Així, aquesta és l'actitud, no com altres. Aquesta és l'actitud.
És que no pots veure si el David posa les claus del cotxe.
Clar. Sí, però ell es comporta així. No tinc pressa. Jo, com si voleu, fins les 10. Doncs
correcte.
No, passarem via, David. Com s'està vivint el terratrèmol Julián Álvarez a Can Atlètic de Madrid, que va arrencar dilluns a la nit, gairebé matinada aquí a casa nostra, i que, bé, de moment va cremant episodis amb filtracions de tot tipus de l'Atlètic de Madrid, que si denuncies a la FIFA, etcètera, etcètera, però la realitat és que el jugador no vol jugar allà. No sé com ho viuen, com respira l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid sap des de fa molt de temps que Julián Álvarez en principi no tenia intenció de continuar l'equip la pròxima temporada. L'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, el Cholo Simeone, tenien la sensació que potser, donant-li carinyo a l'argentí durant tota la temporada, aconseguirien convèncer Julián Álvarez de que continués una temporada més a l'Atlético de Madrid. Jo, coneixent una miqueta Miguel Ángel Gil Marín, que porta moltíssimes temporades a l'Atlético de Madrid i moltíssimes temporades més al món del futbol, vicepresident de la Federació Espanyola de Futbol, un tio important a l'ECA i a la UEFA, a mi em costa molt d'imaginar alguna mena de facilitat per part de l'Atlético de Madrid per tal de que Julián Álvarez acabi al Barcelona. Jo recordo perfectament el capítol del Kun Agüero, que va ser semblant. El Kun Agüero va arribar a un acord absolut amb el Real Madrid. El Real Madrid estava disposat a pagar la clàusula del Kun Agüero. Miguel Ángel Gil Marín va entendre que era una falta de respecte del Madrid cap a l'Atlético en tota aquella negociació, i es va fotre les piles per convèncer el City de que el Kun Agüero jugués a Anglaterra. És més, va rebaixar la clàusula per tal de que el City no pagués tant de calés com en principi tenia previst pagar el Real Madrid. A mi, pel que em diuen a l'entorn del Metropolitano, Gil Marín serà capaç de qualsevol cosa abans de veure Julián Álvarez amb la samarreta del Barça.
M'interessa, David, tu que trepitges carrer a Madrid, que tens contacte no amb dirigents de l'Atlètic de Madrid, amb matalassers del carrer. El matalasser està més emprenyat amb Julián, amb el Barça, amb qui?
Jo crec que el tema Julián no agafa per sorpresa, perquè, repeteixo, porta tota la temporada sense tancar la porta una sortida de l'Atlético de Madrid. Estan empipats, entenen que és una falta de respecte de Julián cap a l'Atlético de Madrid. Sobretot recorda el seguidor de l'Atlético de Madrid aquelles 14 jornades de Julián Álvarez sense veure porteria, i quan era substituït és que l'ovacionaven. Cada partit que Julián es retirava del terreny de joc sense marcar, era ovacionat per part del públic del Metropolitano perquè tenien la sensació que li tenien que donar carinyo per tal de que continués a l'equip la propera temporada. Jo crec que el nivell d'empipament amb el Barça, ara per ara, és similar a la rivalitat amb el Madrid. Ara jo crec que li preguntes a un seguidor de l'Atlético de Madrid i l'odi cap al Barça és similar a l'odi que tenen cap al Madrid.
Molt bé, doncs així està la cosa. Veurem, pinta això com la carpeta Ter Stegen per tot.
A més, Jordi, això és un tema personal de Miguel Ángel. Jo, pel que sé, el Cholo Simeone és de l'opinió, si Julián no quiere estar aquí, intentar conseguir el máximo dinero posible y firmamos otro delantero. És a dir, que aquestes alçades de l'operació és un tema personal.
Simeone es veu amb un jugador que no vol estar allà a disgust i deu pensar, veneu-lo i que me'n firmin un altre. Vaja, això té tot el sentit del món, em sembla a mi, per part de Simeone, igual que entenc que el club digui, escolta, fins aquí. Això...
L'Atlético de Madrid és tan conscient que el millor no es fa cap operació que està intentant, amb l'entorn del jugador, que Julián Álvarez demani perdó pel que va dir l'altre dia a la zona mixta del partit d'Argentina.
És que si s'acaba quedant no li quedarà més remei. Us demano un impossible, però ha de ser una paraula, Mireia, Marcos, Gerard. On acaba l'estiu Julián Álvarez? Barça o Atlètic de Madrid?
Fora de l'Atlètic.
Però no al Barça. Avui el Marcos em busca la tercera.
El Barça. El Barça.
Jo també crec que el Barça.
Molt bé. David, tu tens alguna...
Jo sé que no vol tornar a Anglaterra, jo crec que no valora la possibilitat de França, parlo del Paris Saint-Germain, i que la prioritat de Julián és jugar al Barça i, en el seu defecte, continuar a Espanya. L'única oferta formal, entre cometes, és la del Madrid. Jo crec que Miguel Ángel té la mateixa intenció amb el Barça i amb el Madrid, és a dir, que Julián no jugui ni al Madrid ni al Barça. Però a mi gent de l'Atlètic em diu, o no s'imaginen, que Julián Álvarez, després del que va fer l'altre dia amb Argentina, es torni a posar la samarreta a l'Atlètic.
Doncs serà un estiu mogut per Julián. Ja t'he dit que anàvem tardíssim, David. Deixarem per un altre dia la carpeta del Madrid, que sembla que ara que ja està anunciat Mourinho i els primers fitxatges hi ha una certa calma. David, gràcies.
Adéu.
Gràcies també, avui ho faré bé. Sònia, gràcies, que sempre me la deixo.
Sí, és veritat.
Avui ha marxat ella,
ja no
veus?
Ja no hi és.
Avui ha marxat ella, tanca't els nassos. Gerard Tautet, Mireia gràcies. Ruiz, Marcos López, gràcies.
Adéu.
Tenim el Barça guanyant 2-4 al descans del quart partit de la final de la Lliga a la pista del Pozo, i tenim l'Igualada, ara hi anirem a la balconada de l'Ajuntament, l'orgull de la ciutat, diu una pancarta enorme. Ara el Joan Fitó ens explicarà què està passant en aquesta plaça. Farem una pausa i bàsquet. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Energia per recórrer carreteres infinites.
El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
Tomàs Satoranski, fins ahir capità del Barça. Vaja, amb una anàlisi dur, cru, del que ha estat aquest final de temporada del Barça i, en general, del que està sent l'últim trienni des que es va tancar el projecte Jacikevičius-Mirotić. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Començarem per la part esportiva. Malauradament, el Big 3 vau tenir raó. València en 4, però no només això, sinó que València atropellant en 4, 84-108, sense cap opció pel Barça, i bé, en això ja ha coincidit absolutament tothom. Lliga merescudíssima del València de Pedro Martínez i el Barça, que ha fet una mica el que bonament ha pogut.
Sí, va fer la sensació que mentre el Barça estava rendint a bon nivell, el primer quart els triples entraven, doncs hi hauria la mínima opció, però sabíem que el València no fluixaria, i per tant a la que el Barça va començar doncs a fallar, el València va pujar la defensa, els jugadors del Barça, evidentment, a mesura que avançava el partit, clar, són diversos partits i amb dos dies de recuperació, doncs van anar perdent gas. El València no va afluixant ni a l'últim minut, o sigui que estaven pressionant quan el partit estava guanyat des de feia molta estona, no? I per tant, doncs, era un tema de decantació que acabaria passant, ho veia tothom, i de fet prou encara va fer el Barça de treure el primer partit a la pista al València.
Doncs títol pel València de Pedro Martínez, Jan Montero com a MVP aclaparador d'aquestes finals. Per analitzar el dia després al bàsquet blaugrana, tinc en línia el Joan Creus. Vaja, anava a dir ex-manager del Barça, ex-tot del Barça i ex-tot en el bàsquet, i a més una veu habitual a Catalunya Ràdio. Joan Creus, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé.
Escolta.
Després de veure la sèrie final, doncs s'ha vist molt bon bàsquet, hem disfrutat molt. I com ara dèieu, el València totalment merescut aquest títol.
Deia ahir, i sense posar-hi cap però, perquè Xavi Pascual va començar dient que el València havia estat justíssim campió de Lliga i dominador d'aquesta sèrie, però explicava el Xavi que el tercer partit, amb aquella remuntada, aquell menys 18, que el Barça va aixecar, però que no va poder mantenir, havia fet molt mal i que ja d'alguna manera s'havia acabat la final. Sí. Tu creus que, malgrat la superioritat del València, una victòria del Barça en el tercer hauria pogut canviar alguna cosa?
Sí, hi havia opcions de tot. Jo vaig comentar en el Tot Gira que en el segon partit el València va estar molt superior. Llavors, el tercer, el que sí que indicava és que si el València marxava en el marcador, el que havia de fer el Barça és no podia ja en el cara a cara, és a dir, de tu a tu, aquí ja no podia, i llavors el que s'havia d'intentar és buscar alternatives, defenses diferents, etc. I ho va provar fent aquella mixta, que van reduir 18 punts, van estar a punt, però no van fer el tomb. Llavors, en el següent partit, aquí hi havia aquesta possibilitat, no? Canviant aquesta estratègia podia semblar, perquè en anys anteriors el Múrcia havia creat molts problemes a València amb defenses en zona. Però aquest tercer partit no va acabar definint la situació, i a partir d'aquí a València en el quart, la veritat és que tenia la lliçó molt ben apresa, i és que no donava temps a col·locar el Barça en la defensa, i per tant el quart ja va ser una superioritat. I llavors, perdó, el tercer ja va ser superioritat, i llavors en l'últim encara més.
Sí, el quart, el d'ahir, ja va ser un atropellament que ens vam quedar sense partit. Vaja, tot just començat el tercer quart, tornant del descans, que el València va premer l'accelerador, i bona nit i tapa't. Fins al punt que a falta de partit, Ernest, gairebé que ahir els titulars del partit d'ahir en clau Barça passen més pels comiats.
Sí, sí, se'n va amb molta gent de la plantilla, començant per Xavi Pascual, però continuant per Jan Bé se li retira, però Tomas Satoransky no ha tingut oferta de renovació, la Provítola, doncs bé, després del primer partit podies pensar, no? I va haver, doncs, almenys el dubte de si, però la idea des de bon principi amb la que treballa la direcció esportiva de l'any que ve és rejuvenir totalment la plantilla i, per tant, doncs, portar jugadors que tinguin, primer, que siguin compatibles amb un estil de joc més semblant al del València, segon, que pel fet de ser més joves, doncs, tinguin menys probabilitats de lesionar-te, i això passa, evidentment, per prescindir de tots els veterans, no? Evidentment, els dos... Bé, el Billy Hernán Gómez tampoc s'airà, els dos Miles...
Aquest, no, intentem no deixar-nos-el.
Sí.
No fos cas que ens l'oblidéssim i ens el trobéssim allà al fons del vestidor quan comenci la pretemporada.
No, però aquest a lo millor pot ajudar a alliberar el tema de l'entrenador i el director esportiu.
Bé, doncs, llavors, li trobarem un servei al Barça sempre. Al final.
Sí, sí. Miles Kale, Miles Norris no seguiran. La idea és que Juan i Marcos tampoc, Fall d'entrada tampoc. Estem parlant de set peces, diguem-ne.
Eh? Ja t'has anat a més de la meitat de la plantilla, sí, sí. Molt bé, doncs neteja...
I quan Núñez es queda perquè té un sou molt elevat i, evidentment, doncs, és cupo, eh? És cupos i, doncs, això el Barça, evidentment, ho ha d'intentar també assegurar. Tots els equips han de tenir 4 o 5 jugadors nacionals.
Bé, una altra operació també per llogar-hi cadires. En parlaran els nostres nets també del fitxatge, sí, sí, de Juan Núñez. Ara entrem en els que arribaran, però, Joan, a tu et sembla obligat fer aquesta operació neteja i, sobretot, aquesta operació rejuveniment, o no en tots els casos des del teu punt de vista?
Sí, és important fer una neteja, fitxar jugadors joves de qualitat, que no és fàcil trobar, també jugadors que a lo millor siguin joves però que tinguin experiència importantíssima a l'Eurolliga, i fer una combinació per intentar crear un equip. El València juga d'una forma, com hem dit, molt ràpida, amb molt ritme, però perquè estan acostumats a entrenar d'aquesta manera durant tot l'any. I no en un any, sinó inclús 2 anys. I llavors arribes a mecanitzar, a fer un protocol de joc molt, molt interessant. Llavors, clar, el Barça aquí ha de fer una lectura de dir, home, volem jugar com el València? Bueno, sí, però a veure, no és fàcil, no? No és fàcil. Que vols jugadors... o que t'agrada l'estil de València i vols aplicar-ho, doncs has de fitxar o intentar fitxar jugadors joves que corrin, que tinguin intensitat, que tinguin ritme, etc, i posar-los un entrenador que estigui d'acord amb tot això, especialment el ritme de joc. Aleshores, jo recordo haver entrenat amb el Pedro Martínez un any, i aquell any ho vaig passar pipa, bàsicament perquè el ritme d'entrenament és bàsicament el que tu veus en l'equip jugant, no? Però clar, tot això s'ha de vestir dels jugadors adequats.
Clar. I que lliguin sobretot la barreja entrenador-jugadors. I aquí va la següent qüestió, Ernest. Dimarts parlàvem amb qui pot ser l'entrenador, perquè van caient les fitxes, Obradovic ja no, i Ivón Navarro ja sabíem que tampoc, i al final sembla que també vindrà de Baskonia.
Sí, el Xevi Pujol, que encara no ho tenim del tot tancat, ha triat ja des de bon principi a Galbiati com a primera alternativa. De fet, el Barça ha anat avançant fitxatges de jugadors, i doncs és com que ha deixat l'entrenador una mica pel final, perquè ja tenia al cap Xevi Pujol que voldria que fos ell. El tema ara és que Baskonia, doncs, s'ha posat dur a la negociació, tot i que ja tenen a Perasovic, i estan fent un Atlètic de Madrid, no? Està intentant, doncs, que el Barça pagui. El Barça ha ofert a Billy Hernán Gómez, el Barça té els drets del jugador aquí, doncs, per jugar a la CB, i vol abaratir, o vol que l'operació, diguem-ne, d'alliberatge i Pujol i Galbiati li surti gratis, i evidentment el Baskonia ha fet un tuit aquesta tarda a les 4 de la tarda dient que compten amb Galbiati de cara a l'any que ve, tenint a Perasovic, i per tant, doncs, s'ha d'anar mirant a veure com avança tot.
I amb el Xavi i Pujol, no? També hi compten amb
també,
tots,
també. Sí, sí.
Bé,
sí,
sí, clar, a veure després tindran raó o no, però el contracte el tenen. Una altra qüestió és que Xavi Pujol i Galbiati vulguin fotre al camp. Això, aleshores sí que estaríem davant d'un Atlètic de Madrid, però sí. A mi em semblava bé que el Baskonia es faci valer.
Sí, i això el Baskonia són experts en això, eh? Això ho dominen fa moltíssims anys, que totes aquestes, tots aquests temes de cobrar per baixes, és un club que intenta fitxar bons jugadors i llavors intenta treure profit econòmic d'aquests jugadors perquè vagin a equips més grans. Però no és un sistema així de senzill, no? Lluitar contra el Baskonia, les negociacions en aquests casos seran complicades, no seran fàcils.
Per cert, ja que surt el nom de Galbiati, t'agrada, t'encaixa, Joan? Pel Barça.
Sí, és bon entrenador, ha demostrat aquest any que és bon entrenador i que veu el bàsquet d'una manera atractiva, amb jugadors físics. Sí, és una bona opció. També n'hi ha altres, dels altres que hem tingut en ment, són bons entrenadors. Sferopoulos, per exemple, que també sona, és un bon entrenador. També. És a dir, hi ha... Pots triar, jo crec que es pot triar a la llarga, però al final has de posar... Jo penso, però al meu entendre, l'entrenador hauria de ser molt aviat per intentar completar l'equip amb el seu gust, clar, amb el gust del director esportiu, no? Però clar, si vas fitxant jugadors i l'entrenador encara no tens definit, llavors et quedarà... Clar, l'entrenador et pot dir, és que jo aquest equip no l'he triat. No?
Fins al punt que el Barça estava a punt de quedar-se a Mike James perquè el volia Pasqual. Sí. Vaja, vull dir, per sort encara ho hem pogut salvar, que estava bala l'hem esquivat.
Bueno, sí, però també quan el tens fitxat i llavors el tens fitxat i ja el tens en teoria que pot agradar o no pot agradar, bàsicament per l'edat, i llavors te'l treus de sobre, doncs és una jugada que per mi particularment no m'agrada, no? Uh-huh. Perquè has fitxat un jugador que llavors dius, no, és que ara no ho volem, home... Sembla que no tinguis les idees molt clares. No,
vaja, això no és que ho sembli, això és que fa uns quants anys que la secció del Barça de bàsquet ho tenen penjat allà al damunt de l'entrada, malauradament, i esperem que això canviï d'una vegada o que comenci a canviar amb l'arribada de Xavi Pujol. Ernest, noms d'aquesta plantilla que ja estan tancats o aparaulats?
Doncs mira, els més recents que han sortit, el de Justin Robinson, que ve de París, és un base. Un altre interès que no està tancat però està a prop és el d'un dels millors jugadors de l'Eurocup enguany, del CD Vita, que és també nord-americà, Umoja Gibson. I després el joc interior, doncs, que el Barça més o menys, amb Josh Nebo, amb Wright del Žalgiris, amb en Kaumura, un ale pivot finlandès, que va ser el primer que el Barça va tancar. I també s'està pendent de si es troba un bon ale, perquè aleshores doncs, potser hi hauria encara la baixa de Clyburn, que no està segur que continuï. De moment sí, però si es troba un bon ale, el Barça es podria plantejar també rejuvenir i buscar fer una altra aposta, perquè el Barça, tot i que augmenta pressupost, hi ha més equips que augmenten molt més el pressupost, i per tant el Barça ha de començar a fer algunes apostes ja no fitxar jugadors consolidats, sinó que si vol joventut han de ser apostes, i si vol seguretat han de ser més veterans, com ja estaven fent amb Mike James, per exemple, i han seguit fent aquests últims anys. S'entén en quina tessitura estem? És a dir, si vols estrelles o si vols jugadors d'una edat de 28 anys, 27, ja no pots. El Barça ha d'anar esquivant per quadrar pressupost, perquè tot i que augmenta, tenim els Hapoels i tots aquests equips, doncs, que puja els grecs, que pugen molt més, i és prohibit, Dubai prohibitiu ja pel Barça.
Estem en una altra pàgina. Pasqual se'n va a Dubai amb quatre vegades el sou d'aquí, Obradovic li paguen, crec que va dir el Ballesteros, 3 o 4 per temporada. Estem en una altra pàgina, i com més aviat ho assumeixi el Barça, millor.
Joan... Fins i tot, perdona Jordi, es van mirar Montero, però ja no, és a dir, ja, o sigui, l'Olimpiador ja li oferia 2 milions més, per tant el Barça ja no pot jugar aquesta lliga.
Doncs no és mal jugador, com ha quedat demostrat en aquesta temporada. Joan, Justin Robinson, Gibson, Nebo, Wright, n'hi ha algun que t'agradi per damunt dels altres que diguis, home, amb aquest l'encertem segur?
Home, a veure, amb Wright i Nebo, Wright, no? Sí, el de Žalgiris, sí. Wright i Nebo estan molt bé com a jugadors així amb intensitat, físics, són d'aquestes característiques que es porten ara en el en els cincs d'Eurolliga. Wright, Nebo no tira de 3, això és un problema relatiu, i Wright tira, però no massa. No és massa fiable tirant de 3. Per tant, els dos estan bé, però faltarà algun suport d'algú que tiri més de 3, crec, en aquesta posició. L'altre, el finlandès, la veritat és que el conec poc, d'una mica de l'europeu, però el conec poc. I en quant a aquests dos bases que has dit, el Justin Robinson, que és el de París, sí, però la meva opinió és que hauria de tenir una altra base a davant amb experiència a Eurolliga. Perquè el Gibson, jo aquest l'he vist molt poc, però clar, és un jugador que no ha jugat a Eurolliga, i llavors dos bases els necessites segur, però jo m'inclinaria més perquè aquest Justin Robinson fos, diguéssim, el reserva d'un altre superior, penso. I què més em falta?
Ah, sí. Ens falta la gamma alta del base, perquè ens entenguem.
Sí, perquè, per exemple, per comparar una mica, i ara que parlàvem del Mike James a Mònaco tenia el suplent, que a mi m'encantava, que és Alex Trussell. Llavors tens un jugador consagrat, el Mike James, anotador, veterà, i llavors tens el jugador de 22 anys, que és fort, que t'ajuda, t'apreta molt en defensa, i pots combinar bé. I, per tant, una combinació d'aquest tipus. Ara, tampoc estem aquí per fer equips a la posició de base, no? Però una mica és la idea aquesta, que estan bé, però que potser li faltaria una mica més d'experiència d'Eurolliga en aquesta posició.
Doncs aquesta és la mirada del Joan Creus sobre el d'on venim, aquesta final perduda pel Barça davant el València, i l'on anem, que ens ha explicat l'Ernest Macià, i que ja veieu que el Joan Creus no està tirant precisament coets. Per tant, haurem d'anar veient com encaixa tot plegat.
Jordi, no, perdó, és que jo crec que ara, després d'aquests 3 anys, el que s'ha de fer és, ostres, calmar-nos una mica tothom, no? I intentar fer un equip el millor possible i anar pas a pas i poc a poc. Però si amb aquest equip que tu ara faràs l'any que ve ja li exigeixes una altra vegada títols, doncs igual l'equip es col·lapsa.
Clar. No? Però si és que, Joan, jo crec, vosaltres domineu molt més el territori Palau, jo crec que el problema del Barça en aquests últims anys no és que no hagi guanyat títols, és la sensació absoluta de desgavell i de tenir pressupostos limitats, mal a guanyar inversions amb bilis, amb Núñez i companyia. És a dir, tens pocs diners, doncs has d'encertar. I la sensació de meva, que no en tinc ni idea, és que s'ha encertat molt poc.
Doncs si es comença una altra vegada un projecte, diguem-ne, nou, i es van posant les bases per fer les coses a mica, anar tirant endavant i sent positius, i que l'equip comenci a funcionar, en aquest sentit jo crec que aniran bé. Ara, no se li poden demanar títols, encara que sigui el Barça, no? Perquè venim d'una etapa complicada.
Doncs em quedo amb aquesta idea, que crec que se l'hauria de gravar tothom a foc, directius, executius del bàsquet i fins i tot el públic del Palau de cara al futur immediat. Joan Creus, abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ernest, ens faltava repassar un parell de moviments més del dia, la penya i d'un ex del Manresa.
Sí, correcte. L'Adam Kanga, que se'n va de Badalona, una notícia que ja es coneixia, i se'n torna al seu país, a Hongria. Mm. Allà seguirà jugant a bàsquet. Dani Pérez signarà per un equip de la segona, és a dir, de la primera ref, el que seria el que està per sota de la Lliga CB, que és el Dani Pérez, firma per Palència, equip que aspira a pujar. Aquest any ja ha aspirat a ser-hi, però no ha acabat pujant. I t'afegeixo també que el Manresa ha signat l'Eric Vila, que va comprar doncs la Llibertat de Gran Canària, que ha baixat, recordem, i que doncs exercint aquesta clàusula queda lliure, firma pel Manresa per la propera temporada.
Doncs s'ha acabat la temporada oficial al bàsquet i el mercat, que ja estava en marxa, ara ja bull de manera desencadenada, i l'Ernest Macià us n'anirà informant. Gràcies, Ernest.
Una abraçada, vagi bé.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
Entrades a teatrepoliorama.com.
Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou, Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosá.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo! Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí,
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Esprint final del Tot Costa per passar per Igualada. Hola de nou, Joan Fitó.
Què tal, Costa?
Ja deu ser a les acaballes aquesta rua de campions, eh?
Sí, segueixen els càntics aquí a la plaça de l'Ajuntament, però just al darrere d'aquests càntics tinc una veu autoritzada de Catalunya Ràdio, de la casa, i un grandíssim aficionat i persona molt lligada a l'Igualada. Kilian Sabrià, bona tarda.
Home. Què tal? Bona tarda. Home. Com esteu?
Jo content. De... Què se sent al veure tantíssima gent amb samarretes de l'Igualada a la plaça de l'Ajuntament plena de gom a gom? Què sents?
Mira, us seré honest, jo pensava que ja no ho viuria jo la meva vida, això, perquè és impossible. Això que ha passat és impossible. És absolutament impossible. Ha passat, sí, però és impossible. I és així com m'ho haig d'aprendre, d'aquelles coses que a la vegada són impossibles i acaben sent realitat.
Què significa per l'Igualada tornar a ser campió 29 anys després?
Mira, és que és més que això, perquè ells han estat campions de la Copa que en equivalència al futbol, que és més conegut, seria la UEFA. Però és competició d'equips, diguem-ne, que no hi ha els més punters. Aquí ets campió de Lliga, que és una regularitat absoluta, davant de grandíssims equips, que són els grans favorits i que eren els grans favorits de guanyar. Guanyar això, a la manera en què s'ha fet, amb l'èpica que s'ha fet, amb un equip molt jove, que cada any s'ha hagut d'anar refent, venint d'anys molt complicats, és... Mira, jo hi ha una imatge, i crec que això s'entendrà molt bé. Quan l'Arnau Martínez para el penal definitiu... En lloc de saltar, directament saltar, el primer que fa és posar-se les mans al cap. Aquesta final de les mans al cap està dient què he fet, què he fet. Ni ells podien ser conscients que ho acabaven de fer, tot i que ho perseguien. Això és el que significa per aquest club. És un dels quatre moments fundacionals. Han guanyat moltes, de veritat, al final. És un equip petit, però ha guanyat moltes coses. Però aquesta s'assembla molt a la primera, que es guanya després d'haver pujat de la primera divisió aleshores espanyola a la divisió d'honor, amb moltes dificultats en aquell moment, un equip que baixava i pujava, que havia estat a les catacumbes, i guanya la Lliga. I és el mateix, de posar-se les mans al cap. Hi ha imatges aquell dia de mans al cap, també. És això, mans al cap.
I ara deies, gent molt jove, m'ha cridat molt l'atenció veure moltíssims nens petits amb la samarreta d'Igualada. Això també és molt important, oi?
Sí, aquesta és la victòria de la seva generació. Hi ha gent que ha viscut, jo he tingut la sort, per ser una mica gran, de viure-les totes. I clar, jo me'n recordo de les anteriors, però la vida va molt ràpida. I aquests són els seus herois. I aquests que ara estan cridant tenen aquest premi de tenir un balcó, que és com se li diu aquí popularment, a guanyar un títol. Tens un balcó. Ells ja tenen un balcó, estan al costat de les llegendes d'aquest club.
Doncs amb aquesta emoció i amb aquest impossible que deia el Kilian, de fons sentiu els càntics, s'acaba, es va acabar en aquesta rua de campions, sisena lliga de l'Igualada a la història, 29 anys després torna a ser campió a l'Igualada.
L'emoció del Kilian Sabrià, que és l'emoció de tota la gent d'Igualada, campió després de tants anys. Enhorabona al Kilian, el director del Sense Fronteres, i a l'Igualada, que aquesta temporada tampoc n'ha tingut de fronteres. Kilian, Joan, gràcies, una abraçada.
Merci, Kilian.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies.
En l'última recta del Tot Costa se li està complicant al Barça de futbol sala, que ha arribat a guanyar per 1-4 i el Pozo acaba d'empatar 4-4. Sembla el mateix guió del tercer partit. El Barça encara té 10 minuts per arreglar-ho i estalviar-se el cinquè. En motos, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana la MotoGP fa parada a Assen, en un mític circuit neerlandès que és el que més vegades ha acollit una cursa del Mundial de Velocitat i on Marc Márquez mirarà de trobar la manera de retallar encara més punts a Bezzecchi.
Assen és un circuit de dretes que no li va tan bé a Márquez, però ve de guanyar a Breno, que també és de dretes. També als Països Baixos defensa la victòria absoluta de l'any passat, per tant els 37 punts. Però avui, com que aquesta setmana ha renovat i s'ha sabut que tindrà company nou, doncs s'ha parlat sobretot del mercat. Sobretot, a DAZN.
No fue fácil, sobre todo tomar mi decisión, pero sí que me ha ayudado muchísimo pues también los avances de estas últimas semanas en verme sobre todo mentalmente 2 años más en MotoGP, 27 y 28. Espero y deseo que el físico me siga, porque si me sigue pues los disfrutaremos.
Pedro Acosta serà el company de Marc Márquez les temporades 27 i 28. Avui, però, Aprilia ha anunciat el fitxatge de Peco Bagnaia per 4 temporades. Li han demanat a Peco que li donés a Acosta un consell i ha respost que Márquez no és un monstre i que es pot tenir una bona relació amb ell. Encara no sabem, per cert, res del fitxatge d'Àlex Márquez per part de KTM, que ha vingut, vaja, ha viatjat als Països Baixos per intentar completar el cap de setmana, i qui està fart de la seva marca de KTM és Maverick Viñales. Diu que si acaba fora de MotoGP serà per culpa precisament dels taronges.
Déu-n'hi-do. I hem sabut que hi haurà revolució de Moto3, que canvia de cilindrada i també de concepte de moto.
Sí, Moto3 es convertirà a partir del 2028 en una categoria monomarca. La moto serà una Yamaha bicilíndrica de 700 centímetres cúbics junts, 80 cavalls de potència. El campionat diu que serà una moto amb unes dimensions més adaptades a la pròxima generació de pilots, que entenem que seran més llargs, més llargaruts, més grans. Aquesta és una forma de diluir una mica més les categories menors per acabar enfortint MotoGP, que quedarà com l'única que serà 100% prototip. Les motos actuals són motos de carrer amb motor, són motos de xassis prototip amb motors de carrer de 765 centímetres cúbics, i les Moto3 acabaran sent una moto de carrer modificada.
Recordem els horaris d'aquest cap de setmana o de demà, concretament a Assen.
Dissabte, 11:45, classificació. A les 3, la cursa sprint en directe per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i també online diumenge, amb la cursa de Gran Premi, que comença a les 12:00 PM, i nosaltres ens hi posarem 1/4 d'hora abans.
A veure si demà, en els primers lliures, ja comencem a veure si Márquez continuarà retallant o no aquest cap de setmana. Gràcies, Damià.
Fins ara.
Minut i mig i les 9. Abans d'acabar, la Sònia Oleart remata el Tot Costa.
Doncs mira, com ens ha explicat la Laia, el Barça ha fet ara fa pocs minuts un comunicat on diu que habilitarà una segona finestra per als socis en passi de temporada 2025-2026. Un cop finalitzada aquesta primera fase, s'habilitarà una segona finestra perquè els socis i sòcies que van disposar de passi durant la temporada anterior, tot i no ser necessàriament abonats, puguin optar també a les localitats que quedin disponibles. Això és el que ha explicat aquesta tarda el Barça. Encara en futbol, el Salmurri ens ha explicat que el Barça no compta amb el jugador, amb Ter Stegen, que contempla una cessió a la rescissió contractual del contracte, arribant a un acord amb el jugador. 10 milions d'euros, diu el Salmo, que és la xifra que es planteja ara el Barça. I el Zenit ha anunciat l'arribada de Dusko Ivanovic a la banqueta de l'equip.
doncs, Dusko Ivanovic, que ha anat canviant d'equips d'Eurolliga. Ara, evidentment, el Zenit no hi podrà participar. A tot això, deixem a 9 minuts de final el Pozzo-Barça 4-4 i el partit que està obert i vibrant de mala manera. Ho seguireu amb propers butlletins de Catalunya Ràdio i, evidentment, a la nit al Club de la Mitjanit amb el Sergi Andreu. Gràcies, Sònia.
Adéu.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, la Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, el Dani Rodríguez a l'estudi 5 i l'Andrea Martínez al control central, i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7. President, què és més difícil, portar Juliano o facturar Ter Stegen?
Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons,